Penedès en xarxa.
Vam acomiadar amb pena, però ho vam fer, vam dir adéu al festival en veu alta i ara donem la benvinguda al Festivalet EVA 354, que transcorrerà per 8 municipis de l'Alt Penedès a partir del 16 de juny i fins al 12 de juliol. D'aquesta iniciativa i de l'ampli programa que presenta en parlem ara amb la Jordina Biosca, presidenta de l'Associació Artística Triskel. Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Montse Bueno, coordinadora de l'EVA 354. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
El Festivalet EVA 354, que presentem, és nou, nou de trinca com a festival, però no tant, oi? Sí, però no. Què passa?
Sí, és tal qual, això. És nou, s'estrena com a festivalet, pròpiament per ell mateix, però no és una activitat que sorgeixi del no-res, sinó que ja fa 10 anys que l'estem fent per tot el Penedès. L'associació Triskel és el paraigües que xupluga totes les activitats que fem sota el lema EVA, que va ser en el seu moment el festival en veu alta, i que ara és l'EVA 354, que és el nostre voluntariat lector de lectures, precisament per fer a diferents espais, després entrarem en detall, i tenim altres apartats d'aquest paraigua gran que és l'associació, no? Que era el Festival EVA, però que després ara cada entitat funciona per ella mateixa, que serien l'EVA Ludens, que és les formacions que fem a les escoles, i són també els telèfonos de l'EVA. Els telèfonos de l'EVA són exposicions itinerants amb veus a dins el telèfon, telèfons analògics d'aquells antics tan divertits que encara s'hi ha d'anar el tom amb la rosca, i que tomben per tot Catalunya. I a més encara tenim també tots el que eren els vídeos, i són els vídeos del territori EVA, que són vídeos divulgatius de lo que és el patrimoni immaterial a través de les llegendes, les rondalles i les anècdotes que hi puguin haver a Catalunya. Per tant, tot això seria Triskel, i tenim cada un dels apartats, i l'EVA 354 és el nostre voluntariat lector, que d'aquests apartats és el que fa més anys que transita per ell mateix.
L'EVA 354 ja tenia una presència dins l'enveu alta, dins el festival, però clar, ara comença a caminar sol i, per tant, agafa molta més visibilitat, no? Però ja hi era.
Sí. A més, recuperem aquella dèria de posar-li un identificatiu amb un leitmotiv, no? Les textures, els colors, aquest any els fruits de la terra. Llavors, bueno, aquell recurs més estilístic i d'orientació que hi havia dintre del programa, doncs ara com que pren força perquè torna a encapçalar quan va sol i queda com lluït tot plegat, no? És a dir, com rodó. I llavors sí, comença, agafa, s'extreu d'allà i d'alguna manera ho fa sol, sí.
Li dieu festivalet, però no sé per què el diminutiu. Són 17 propostes, 16 localitzacions, 8 municipis.
Ha sigut una mica sempre
no
el tarannà.
No és petit.
En relació a lo que era l'altre, sí que és petit.
Sí.
Sí que és petit, però és, de fet, dins el marc de les activitats que es fan de l'EVA 354, i m'agradaria fer un petit apunt, això, sobretot tenir clar que no és que torni el festival en veu alta, sinó que és aquest apartat de l'EVA 354, el voluntariat lector. El mot 354, que és el que afegim a l'acrònim d'EVA, ve de Sant Agustí d'Hipona, que la primera vegada que va veure llegir amb algú, sol, i per ell mateix va dir, què fa aquest que no llegeix en veu alta pels altres? Perquè l'habitud era llegir pels altres. Primera, perquè no tothom sabia llegir, ni tampoc hi havia llibres per tothom, no? I llavors el 354 és l'any de naixement de Sant Agustí d'Hipona. Vull dir que m'interessa molt, penso que és interessant que ho recalquem, perquè hi ha gent que ens està dient, torneu a fer el
Us
festival.
Us està passant, torna l'EVA.
Sí, torna l'EVA. L'EVA no ha marxat íntegrament,
mai,
sí, però sí que el festival queda a banda, queda fora de joc en aquest sentit, però l'EVA 354 sí que es manté. I ara m'he perdut d'on t'anava, que enfilava la teva pregunta.
És igual.
És igual.
Ja reprenem el fil. Sí. L'objectiu és compartir textos i paraules?
Sí. Diguem que el Festival EVA era oralitat, i dintre de l'oralitat hi ha la lectura en veu alta, i aquesta és la part que copa l'EVA 354, que ho fa junt amb el territori, que torna a ser un element que ens connecta i la comunitat, en aquest cas. Clar, al ser un voluntariat necessites que hi hagi algun element que cohesioni i que faci que la gent tingui ganes. I aquesta és la part d'això, de comunitat, de vincle. No? Llavors agafem aquesta lectura en veu alta, agafem el territori, agafem la comunitat, i a partir d'aquí tenim una màxima, que és llegir per la gent que no ho pot fer per si sola. No? Aquest és el gruix de l'Eva 354. Però al llarg del temps hi han anat afegint altres elements, com la lectura oberta, és a dir, que ens llegim entre nosaltres, perquè els textos que pots llegir per a gent que no ho pot fer per si mateixa no sempre poden tenir una certa profunditat i, per tant, et quedaries molt a la superfície. Doncs també hem obert aquestes possibilitats, que són les lectures obertes, on te llegim textos més complexos. Hi ha la formació de l'Eva. També hi ha aquests elements que l'Eva de l'Eva 354 ha anat adherint al projecte, com són, per exemple, la intergeneracionalitat, o són el crear espais de lectura perquè es potenciï la lectura en si mateixa i també en veu alta, sempre o gairebé sempre, i també la llengua, perquè doncs, hi ha també projectes de treball amb el Consorci de la Llengua perquè hi hagi gent que vingui a llegir i, per tant, trobi un espai que a lo millor coincideix amb gent que habitualment no ho farà pels seus cercles socials o per on es mou, però aquí sí, l'eix, la llengua, l'eix, la lectura en veu alta. No? Hi ha la comprensió de text, és a dir, l'Eva 354 parteix i continua sent molt llegir per qui no pot llegir, però, d'altra banda, s'hi han anat afegint altres leitmotiv que fan que, bueno, que vingui gent diversa, que vingui gent que potser ve una sèrie de coses i no ve altres, no? I llavors vas creant, i tots es creuen a les formacions o a les lectures obertes ara mateix o a les col·laboracions que fem amb diversos col·lectius, no? Llavors sempre és allò d'anar filant, no? Una mica l'esperit aquell del teixir de l'últim any del Festival Eva va sortir quan vam fer la pluja d'idees, de les experiències viscudes a partir d'aquí, a partir d'anar liant la troca, no?
Literal. Deia la Jordina que la pregunta aquests dies és torna l'Eva, i ha estat un no rotund, ja hem entès el què, però sí que a diferència de l'Eva, perquè és inevitable establir comparacions o pensar-hi, clar, aquí no hi ha professionals, no hi ha cap patum com a ganxo, tots els protagonistes són voluntaris de l'Eva 354.
L'Eva 354 anual, tots els protagonistes són els voluntaris i els usuaris, sí. L'Eva 354 que fem ara,
Festivalet.
El Festivalet, aquí els participants són tothom, perquè això són lectures obertes que pot venir tothom. No és una proposta de Festivalet.
Tothom, però no hi ha professionalitat.
No, però tothom qui vulgui llegir pot venir a llegir. Precisament hi ha un telèfon i un correu electrònic on la gent que vulgui venir a llegir en veu alta pugui provar aquesta experiència, pugui venir-ho a fer a llegir o a escoltar. Perquè tots els actes, fins i tot a residències o casals, on sigui que ho fem, són oberts. El que volem fer és, això que ja funciona durant tot l'any, és tu també pots formar part d'això. Si limitem la cultura a una qüestió estrictament professional i tu estrictament com a usuari passiu que va a veure alguna que fa algun altre, estem fent una cultura que està molt bé, però una cultura on tu no t'impliques potser directament. T'impliques com a crític, però no com a veu que pugui tenir alguna cosa a dir. Aquí volem aportar-ho, que ja ho estem fent, des de fa 10 anys i des de fa molts anys que estem treballant amb aquestes propostes, però la intencionalitat és que ens vehiculem a través de la cultura entre les persones i que a través d'aquesta vehiculació puguem exposar i exportar també tot allò que nosaltres volem comunicar. O sigui, el Festivalet és una intencionalitat d'incloure gent que té ganes i té sensibilitat per la lectura i pel fet lector i que puguin venir a compartir amb els altres. Que no sigui un acte exclusiu, com allò que deia Sant Agustí d'Hipona, que ha fet aquest llegint tot sol. No? Sinó que sigui un acte comunitari i a partir d'aquí, professionals, mira, fem una ràdio, com se'n diu exactament?
Radioteatre.
Una radioficció, radioteatre, exacte. Sí? Tampoc som pròpiament professionals, però sí que volem aportar diferents vessants de lo que serien les possibilitats de la lectura en veu alta. Vull dir que ja anem ramificant bé la Clara Mañós, que és una actriu reconsagrada i que ens farà la part de la formació professional, no?, al voltant de les lectures. Vull dir que no pots pretendre fer una cosa amb cara i ull sempre, si no hi ha una part professional. La part de gestió és professional, per exemple. Però sí que volem fer-ho extensiu a tothom i que tothom pugui participar d'aquest voluntariat.
És un festival que neix ja amb un corpus de participants, perquè hi són tot l'any, a l'Eva 354, però que obre les portes, com deia la Jordina, a tothom que s'hi vulgui sumar i que tingui aquesta sensibilitat. Però cadascuna de les propostes hi haurà voluntariat de l'EVA 354.
Sí, de fet, estem molt contents a l'EVA 354 perquè durant tot el curs hi ha un degoteig de persones que van venint i que van adherint-se al projecte, alguns per un temps limitat, altres per quedar-s'hi amb més constància, amb més perseverança, però sí que és veritat que no ens queixem, ni molt menys, i sempre podem fer tots els 17, 18, de vegades 15 actes mensuals que fem, o sigui, no hi ha problema, fins i tot de vegades doblem les lectures a un mateix centre perquè hi ha prous lectors i es combinen de manera que puguin anar una, diguem-ne, un escamot a cada lectura, no? El que sí és cert és que amb aquesta visibilitat que ens dona el Festivalet, probablement arribarem a persones que habitualment no arribem, no? Ja podem fer tota la difusió que considerem oportú durant tot l'any, no? Durant tot el curs, que quan hi ha un certamen com aquest, el que fas és arribar a persones que, bueno, cauen una mica de la figuera. Ah, goita, llegeixen en veu alta, no ho sabia, no? Llavors, bueno, és una manera de poder també explicar el que fem. Però ara, a hores d'ara, evidentment, quan vam començar a avançar alguns actes, ja tota una sèrie de lectors de l'EVA 304 i lectores que han dit, compta amb mi. Per tant, aquí ja tenim una base. És allò de no partir de zero. Sempre, de fet, al Castell de Subirats, quan anem a fer el clàssic al castell, partim d'una idea que és que agafem allò que ja existeix i donem-li valor afegit. Per tant, quan sabem que existeix el col·lectiu Mir Geribert, nosaltres llegim en veu alta, vam decidir que faríem aquesta proposta i va anar bé. Ara l'hem adherit, o l'hem ampliat al QWERTY, al Tas de Paraules, al col·lectiu de joves de la Booktuber Misha, del Club de Lectura de Joves que porta aquesta noia. Per què? Perquè d'alguna manera ja existeixen bolets que llegeixen en veu alta, que estan en lectura. Anem a donar-los l'oportunitat, anem a ajuntar-nos. Anem a donar valor afegit, anem a potenciar-nos a tots plegats. No? La idea és aquesta, és tot el que tenim ja està bé, però sempre anem a millorar-ho, més que no pas iniciar. De fet, el Festivalet és un continuar, és un aprofitar que ja teníem una base.
Expliqueu com seran a grans trets les activitats de lectura en veu alta, es llegeix per rondes, es llegeix per separat, hi ha diferents modalitats, no?
Sí. Quan anem als centres a llegir, l'hàbit és llegir per rondes. Per
centres què? De gent gran, habitualment.
Sí, centres de dia, residències, espais on hi ha persones que ens esperen i que tenen dificultats per llegir per si mateixes. El que fem és rondes i ho fem per una qüestió de concentració i d'atenció. És a dir, és més fàcil fer lectures curtes i anar barrejant veus que no pas que un llegeixi tot i l'altre, i l'altre, i l'altre. No? Llavors, en aquests centres es fa per rondes. Normalment som entre 4 i 6 lectors, lectores. Aquest cop s'obre perquè vingui tothom qui vulgui. No? Per tant, pot ser que només hi hagi l'opció de fer dues rondes. Normalment se'n fan 5. No? Llavors, bueno, hi ha aquesta premissa. Quan són lectures barrejades, n'hi ha una aquest any, és que barregem els oients i els lectors habituals. Per exemple, en aquest cas, Mare Ràfols i Mas Albornà. Doncs s'ajuntaran els oients i s'ajuntaran els lectors. És una manera de també continuar allò que vàrem engegar l'any passat. És allò, tenim una llavor, anem a potenciar-la. Aquest any només amb un acte, però bueno, ja hi és present aquesta fórmula. Després tenim les lectures obertes, que aquí ens llegim entre nosaltres i, per tant, normalment es fa un parell de rondes, són lectures més llargues.
Si vols sumar-t'hi, has de venir amb la teva lectura de casa.
Sí, i algunes vegades són temàtiques i d'altres no. En aquest cas hi ha dues lectures obertes, la del dia del solstici d'estiu, que es farà a l'Hort de Cal Gallina, aquí a Vilafranca, sí que té un tema. Per què? Perquè estarem entre herbes remeieres i, per tant, ens ha semblat guai parlar de temes d'això, de plantes remeieres i de trementinaires. Però la darrera de les accions, que serà el dimecres 9 de juliol, és una lectura sota la lluna plena, just el dia de la lluna plena més important de juliol.
A la Serra de les Gunyoles.
A la Serra de les Gunyoles. I, de fet, la dinamitzarà una lectora de l'EVA 354, que va sortir ella dient que li faria molta gràcia fer aquesta lectura oberta, i vam dir, doncs vinga, fem-la. I en aquest cas no hi ha tema. El cas és que tu saps que llegiràs sota la lluna plena, no? I, finalment, tenim la formació, on és guai perquè convergeixen tot de gent de diferents equips lectors, convidats a diferents territoris, i poden aprendre, no? I a vegades també s'hi apunta gent que ve a conèixer a través d'una formació l'EVA 354 i el que fem. I després, quan estem fent lectures, per exemple, la lectura al Castell de Subirats és així com molt xula, no? Perquè estàs al claustre, perquè veus el paisatge, perquè... Bueno, perquè aquí sí que ja no obrim que vingui gent de fora a llegir, perquè ja són 23 que seran, i llavors dels diferents col·lectius, i és més aviat a venir a escoltar, no? Però també ha tingut la seva pròpia preparació, organització, és diferent. Ara bé, volia comentar que quan tu vas a llegir per la gent, no sempre és gent que escolta. Per exemple,
què vols dir?
El que vull dir és que quan anem a Sant Pere Riudebitlles a les lectures trimestrals o quan anem, per exemple, a Avinyó Nou, les lectures mensuals, són els mateixos oients qui han decidit com volen que sigui la lectura, són més proactius. I en aquest cas, el que fem és tenim una proposta que va evolucionant en el temps. A Avinyó Nou, les persones que venen a que els hi recomanem lectures. Llegim fragments i llavors fem una fotografia de tot el que hem llegit perquè elles puguin decidir si van a la biblioteca a buscar aquests llibres. Volen ser oients participants i actives, no? I ho han decidit elles i ells. I d'altra banda, a Sant Pere Riudebitlles va començar com algú que escoltava i altres que llegien i s'hi han anat sumant tantes persones que, clar, acabem sent 22, 23, 24 lectors cada vegada que llegim i, per tant, allò es converteix en una lectura oberta o una lectura oberta sui generis, que també es va creant a mesura que hi anem anant. Per tant, també això, no? Aprofitem el que hi ha i, d'altra banda, anem fomentant que siguin tothom participa i tothom participa de totes les maneres, també decidint com es continuarà fent allò.
Aquells oients o aquelles oients, que em sembla que sou més femenines que masculins, a l'EVA 354, que s'estiguin plantejant sumar-s'hi, llegir, penso bàsicament en llegir, cal saber llegir bé? Cal tenir pràctica? Què demaneu?
No, demanem que sigui una persona amb ganes de venir a fer-ho. Llegir bé o malament a partir d'una edat. Tots llegim força bé. És d'una edat cap avall que costa trobar gent que llegeixi bé, però de 30 en amunt tots tenim una bona base lectora. En general. Podria ser matisable, però tota la gent que ve a l'EVA 354 a provar llegeix la mar de bé. Per tant, no dubtis, i si tens necessitat de que te donguin un cop de mà, te'l donarem per poder vocalitzar millor o per poder fer una mica millor. Per exemple, a algun lector se li ha recomanat que llegeixi el text una mica més abans de venir i hi ha hagut un canvi brutal, no? Perquè li faltava potser aquesta eina. I pel que deies de lectores, dir-te que els darrers temps, certament, han vingut a parar amb nosaltres molts lectors masculins i estem molt contents.
Jo perquè... també me n'alegro. Pensava que sí. Seria molt femení.
Durant molt de temps va ser així, i no és que ara no els cuidem com a floretes, però els nostres 2-3 lectors els cuidàvem com a floretes. Ara, i sense fer res en especial, ha sigut una inèrcia, Déu-n'hi-do, potser en tenim 10 a 12, i ha sigut un increment bastant exponencial, cosa que estem molt contents, i que obrim la possibilitat de que més homes diguin, no, pues si n'hi ha uns quants, potser és que és en clau masculina guai, també, no?
Aviam.
Amb el tema de la formació que parlàvem ara, si hi ha qualitat o no lectora, precisament l'EVA 354 va començar a funcionar i es va crear perquè dins el marc del festival fèiem lectures obertes i sí que es va detectar que hi havia desig de llegir, però hi havia certes mancances qualitatives a l'hora de poder-se comunicar llegint. Llavors, a partir d'aquí, vam començar a fer formacions. Per tant, tothom qui vulgui venir a llegir a l'EVA 354 i al festivalet, sobretot, són portes obertes, però després sí que hi ha d'haver. Hi ha les formacions i aquí sí que es fan les formacions perquè tots millorem. Perquè si l'objectiu és comunicar i no acabem de comunicar bé, òbviament l'objectiu base primer se'n va a Norris. I és molt fàcil desconnectar, en aquesta època tan visual, desconnectar quan no acabes d'entendre ben bé el que et diuen, ja sigui per les teves pròpies mancances o perquè hi ha una mancança per part de l'orador. Entenc que el voluntariat lector ha de tenir una qualitat fefaent, que de cop i volta posar a la palestra gent que no sàpiga... Hi ha gent que no sap puntuar... Sí? I és veritat que com més grans, millor. Com més grans, jo he sigut molt generosa a la Montse amb els 30, jo diria 50, sí, perquè es feien moltes més lectures en veu alta d'habitud. Després això sembla que va quedar com amarmat i ara s'hi tornen en bastants centres a la primària. No sé què passa a la secundària exactament, no? Però sí que és un tema que és bastant paupèrrim, en general, que no hi ha massa qualitat, però és que ja no és només la qualitat, sinó l'intencionalitat, sinó la cadència i també el to de veu que puguis posar. Els locutors de ràdio sabeu perfectament això, no? Sou, jo diria que sou els màxims lectors actualment parladors lectors i amb més qualitat de prosòdia, fins i tot. Llavors, això sí que s'ha d'anar treballant.
Cuida. No pots,
sí, s'ha de treballar i s'ha de cuidar cada dia.
No ho heu dit, però afegim que les dues activitats de formació que inclou el Festivalet són gratuïtes per al voluntariat de l'EVA 354.
Sí, sí, sí. Qui ve de fora, qui no és voluntari, no, però també proposem aquests espais lectors i de formació perquè precisament la gent pugui venir i tastar-ho de primera mà i no anar al buit potser a fer una lectura en veu alta, si això els hi fa una mica més besar de no ho han fet mai, no?
A mi m'agradaria comentar, per exemple, el cas de Sant Pere Riudevitlles, hi han tres lectors d'aquest equip lector que eren oients i han passat a ser lectors. I aquestes persones ha sigut gràcies a un equip a l'equip de lectors que fan la comprensió lectora, que els han acompanyat, però el que ha pesat més ha sigut la voluntat de, la il·lusió de. Quan una persona ve a llegir amb l'EVA 354 per primera vegada, ve d'oient i ve a veure també una mica com funciona tot això, quin rotllo hi ha i tal, no? I a partir d'aquí és si s'engresca o no a venir a llegir. La part de comunitat de l'EVA 354 és una mica la que acull, quan no és formació, aquest convidar-te a tenir més cura de com ho fas, no? Llavors, és com molt orgànic tot plegat, eh? És com molt natural, però sí que és cert que si tu tens ganes, t'asseguro que pots acabar llegint amb nosaltres, fer-ho bé i arribar, te'n pots emportar el goig, que significa fer-ho, i a més et podràs vincular, si vols o no, amb una comunitat. Per tant, és important això, és important l'energia que amb la que vens. La resta, tot es pot acabar aprenent.
Jordina Biosca, Montse Bueno, gràcies per l'empenta, no només durant aquest festivalet, que arrencarà d'aquí uns dies, sinó durant tot l'any, com deia, és una tasca amb una dècada al darrere que es fa, que es teixeix, que es cou dia a dia durant tot l'any. Tenim aquí aquest festivalet EVA 354 que començarà a caminar el 16 de juny i fins al 12 de juliol. El gaudirem. Moltes gràcies.
Gràcies. I per acabar, dir que agraïm a qui va impulsar en el seu moment l'EVA 354, la Rosa Vendrell, a qui em va passar el testimoni a mi, la Marta Rodríguez Peribáñez, perquè tot ha anat sumant, eh? O sigui, això és el resultat de totes elles.
De cops t'has sentit sol enmig del món sense trobar el teu lloc. Digue'm el que has vist darrere l'horitzó que tots duem a dins. Has trobat el sol, la llum.
De la mà del Sopa de Cabra i aquest Quan es faci fosc, ens encaminem al flash de notícies que arribarà puntual a 11:15.
Obrint els ulls sota els llençols comença un altre avui. Et miro i tot és nou. A fora sents la gent com va darrere el temps. L'han perdut corrent. La llum ens guia. L'amor arriba. Els anys, els dies. La vida, un munt d'instants.
Ara hem arribat a 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal a través del Penedès en xarxa i us comentem que l'Alt Penedès continua reduint els índexs i se situa en un 8,1% de taxa d'atur registral. A 31 de maig s'ha tancat els registres a la comarca amb 4.462 persones a l'atur, amb una reducció de 89 aturats en relació al mes anterior. A Vilafranca hi ha 1.661 aturats, 59 menys que l'abril. A Sant Sadurní hi ha 487 aturats, un menys que el mes anterior, mentre que a Santa Margarida dels Monjos la baixada és de 7 aturats menys, amb un total ara de 293 persones registrades a l'atur. I a Gelida hi ha ara 299 aturats, 15 menys que el mes d'abril. En comparació amb ara fa un any, hi ha 296 persones menys a l'atur. I el més destacat és que s'ha passat d'una taxa d'atur registral del 8,7% ara fa un any a l'actual 8,1%. Parlem també del transport de sorra que s'ha de fer pels carrers de Calafell perquè el Vendrell no l'ha autoritzat per la platja. Calafell lamenta les molèsties al veïnat afectat dels dos municipis i el sobrecost que hi haurà en aquesta operació. L'Ajuntament de Calafell informa que el transport de sorra des del port de Comarruga fins a les platges del municipi es fa doncs pels carrers. Això es deu al fet que l'Ajuntament del Vendrell no ha autoritzat que els camions passin per la seva platja. Són 1.200 trajectes que es realitzaran durant aquest mes. El Servei de Costes de l'Estat havia autoritzat que els camions passessin per platja perquè la preservació de la fauna que hi viu i cria quedava garantida. Tot i així, l'Ajuntament de Vendrell ha decidit no permetre-ho. Aquest trànsit provocarà molèsties al veïnat i a la circulació i pot causar danys als paviments. A més, hi haurà un extra de quilometratge que comportarà un sobrecost de 50.000 euros. Es dona el cas que al propi Vendrell també hi ha molèsties, ja que els camions passaran pel mig de Comarruga i de Sant Salvador. I d'altra banda, us comentem també que el mercat del préssec d'Ordal celebra 20 anys com a referent agroalimentari del Penedès. Sant Pau d'Ordal ha donat el tret de sortida a la 20a edició del mercat del préssec, una de les cites més destacades del calendari agroalimentari del Penedès. Amb la participació de 7 productors locals i 4 artesans agroalimentaris, el mercat tornarà a omplir la plaça de Subirats tots els caps de setmana de juny, juliol i agost. Aquest any les condicions meteorològiques han estat favorables i s'espera una collita de gran qualitat, tot i les incerteses i els reptes que encara afronta el sector, com la manca de relleu generacional, els danys de la fauna salvatge i les falsificacions del producte. El mercat no només oferirà fruita, sinó també activitats complementàries, com ara tastos, tallers infantils, vetllades gastronòmiques, caminades i visites culturals. Tota la informació es pot consultar al portal www.turismesubirats.com. I Olèrdola aprova la protecció de la saulonera. El ple d'aquest dimarts passat a l'Ajuntament d'Olèrdola acordava, per unanimitat, l'aprovació inicial de les modificacions puntuals del Pla d'Urbanisme en l'àmbit Pau 17 de Can Torres i àmbit industrial de l'antiga Bòbila i regulació dels espais lliures de sòl industrial. El regidor d'Urbanisme, Jordi Álvarez, resumia que l'espai de la Salonera, antiga bòbila de Can Sogues, es requalifica i passa a protegir-se com a espai humit i natural. En la zona industrial, pròxima a la carretera d'Olivella, es canvien els usos per garantir activitat sostenible. Al barri de Can Torres es modifiquen les condicions perquè el desenvolupament sigui viable. Jordi Álvarez assenyalava també que l'Ajuntament tenia clar que no es volia en la zona industrial i manifestava que es volia impedir que continués l'actual zona de camions.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Seràs aquella que vas voler ser i tu sols tu faràs vibrar 5 continents.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest enclau d'igualtat serà diferent. Ens oblidem de qüestions més d'actualitat, del dia a dia, i us proposem una conversa distesa, però també d'anàlisi i reflexiva. Gemma Planes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns.
Doncs mira, sí, la veritat és que estàvem buscant alguns temes que poguéssim parlar, però es dona la casualitat de que en breu ja la Rosa Esteban Milà, que és una companya del Servei d'Igualtat, es jubila. I, bueno, és una dona que ha estat en aquests darrers anys al servei i també més anys enrere a l'Ajuntament de Vilafranca, però no només per això la volem entrevistar. La Rosa, abans d'estar treballant aquí a l'Ajuntament, doncs ja des de ben jove ha estat vinculada en la defensa i en la lluita pel paper de les dones en diferents àmbits, i un d'ells és el laboral, el treball en una fàbrica tèxtil, no? I que, per tant, porta una trajectòria de lluita pel paper de les dones. En la seva història personal ha estat vinculada des del feminisme actiu en el moment vital on els moviments feministes estaven en ple desenvolupament en el nostre país. Va formar part del col·lectiu Dona de l'Alt Penedès des dels seus inicis, als anys 80, i també va ser fundadora de la CAF Penedès el 2011, que és un tema que potser ens explicarà ella, no?, de les comunitats autofinançades. I en aquest sentit, doncs, teníem ganes de poder conversar amb ella i aquests últims tres dies de feina poder acabar de rematar una conversa interessant amb tu mateixa.
Rosa Esteban, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies. Això s'acaba?
Sí, això s'acaba. Bueno, tinc 65 anys, s'ha d'acabar, perquè una ja desitja pues, viure d'una altra manera. Tot i que jo us he de dir que la meva vida laboral ha estat com a molt diversa i molt compromesa amb lo social, i realment he tingut etapes de la meva vida que el treball i la motivació s'enfonien. Vull dir que...
Sí, això era d'una... Això era una de les coses que dèiem, no? Què t'ha influït la teva part laboral en la teva realitat de vida, no? O si ha estat al revés, no? Que la teva trajectòria vital t'ha portat, finalment, a treballar en un àmbit laboral més concret.
Ara mateix que jo he estat tota la vida educadora o docent de joves, no? Mm-hmm. Que ja, si surt, ho explico. Però realment sí que ara que acabo en el Servei d'Igualtat, que és tots els programes per la igualtat de les dones i bueno, i la igualtat i la justícia social per la vida i per tot. Sí que és veritat que a vegades penses que marca molt, no? Jo sóc una dona que amb 14 anys vaig treballar a la fàbrica, 10 anys, em va fer despertar l'activisme sindical, perquè són els anys de la transició, també, els anys de fer front al franquisme i entrar en la democràcia. Jo crec que quedo marcada per aquests períodes, agafo consciència política, però no una consciència política de partit, sinó d'activisme social. I d'aquí, doncs, quan s'acaba, com que vaig fer el sindicalisme, el vaig fer amb associacions petites, no vaig estar amb sindicats grans, sinó vam obrir des del Penedès el CAS, que era una associació sindical, doncs, per a nosaltres, bueno, a la nostra mida. I quan ens va acabar, que per cert el feminisme, el col·lectiu dona, comença als 90.
Ah.
Als 90.
Més tard.
Sí, més tard. Més tard, sí.
I bueno, i aquí estic, no? Començar del sindicalisme, com que vinc del textil, les dones allà ja tenim unes grans desigualtats, ja tenim una certa consciència des de la classe treballadora que el gènere ens porta a uns llocs que no ens pertoca. I és clar, quan el feminisme, la segona onada teòrica i política, ens parla, doncs jo m'hi afegeixo. I just a Vilafranca vam tenir la sort de un grup de dones molt diverses, vam constituir el col·lectiu Dona, que va durar 3 o 4 anys, però va ser clau, perquè vam ser un grup que vam començar a fer totes les commemoracions del 8M, del 25, allà ja es veia l'activisme, començar a fer activitats, i després vam iniciar els serveis que ara estan consolidats d'atenció psicològica i atenció jurídica, que normalment ens venien a vegades professionals també des del voluntariat.
El que passa com a que col·lectiu vam començar, sí, oferint aquests serveis, sí, que ara són municipals, sí, sí, i s'espera que siguin, sí, de l'administració, sí, com a col·lectiu.
Sí. Sí, sí, era una tendència que havia en tot el moviment feminista a Catalunya, que d'aquí jo crec que ve que els ajuntaments i el govern agafa una mica veu aquesta necessitat i aquesta aportació de la ciutadania i ho recull
i
amb el Casal de les Dones. I jo estic lligada al Casal de les Dones, sobretot perquè és una continuïtat històrica que m'ha fet estar lligada sempre. I ara, en el final de la meva vida...
Laboral.
Esclar, aquests últims 3 anys...
I tornes.
I torno.
Roda el món i torna al forn.
Sí, com un cap i cua, no?
Sí, sí.
Dius, és superinteressant, també.
Parlaves d'aquests inicis a la fàbrica, que sí. Comparteixes amb tota una generació. Sí. Això et marca, no?, d'alguna manera. Sí. És escola de vida.
Sí, és escola de vida, perquè... Jo, la meva empresa es deia Madofa.
La Madofa.
La Madofa.
Quantes vilafranquines hi van treballar?
Després, a més, les meves primeres companyes van ser acomiadades als 75, 5 acomiadaments per fer activisme, bueno, per fer vagues. Jo en aquell moment era menor, però bueno, ja m'hi vaig ficar. I després, a les que ens vam quedar, vam tenir que fer els comitès clandestins, i vam tenir que tornar a reemprendre, perquè l'acomiadament de companyes el que fa és tallar tota la unió que hi ha i ens omple de por. Pues, tota aquesta reconstrucció a mi em va fer qüestionar moltes coses. No ho vull dir des de l'ego, sinó amb 20 anys vaig tenir que liderar la suspensió de pagaments... La Mirene Zagarreta és una economista molt implicada ara i ella ja ens va venir a fer els estudis de viabilitat. I vaig fer uns aprenentatges tan importants en aquella trajectòria que a vegades penso... La memòria ara, perquè estem intentant amb els estudis penedesencs fer alguna cosa de memòria històrica, però quasi m'he oblidat...
Sobre la Madofa.
Sobre la Madofa, però va ser molt... Després les van readmetre.
Que... Gràcies a la lluita.
A la lluita i a la... Vull dir que... Molt maco. El que passa que el 82 va fer suspensió de pagaments i també som la primera fornada d'aturades.
Vale.
Això, jo crec que això em marca també per la formació ocupacional. He fet alguna cosa?
Perquè tu et poses a estudiar de gran... I el fet de que estudiïs antropologia i no una altra cosa, què t'hi porta? Què et fa dir, pues no, vull aprendre per aquí, vull...
Jo una cosa que ara ho veus des de la reflexió, penso que a mi a l'atur em va obrir unes portes, igual que hi ha gent que se li tanquen, a mi em va obrir la possibilitat de fer el nocturn, el bub i el cou, i...
Això ho veies en aquell moment o és a posteriori?
A posteriori.
Que entens que s'obre una porta sí, i es sí. Tanca una finestra i aquestes
no,
coses?
No, això no.
En aquell moment no.
No. Jo el que sí puc dir és que jo sóc de la generació que treballant ja vaig fer el graduat i aquestes coses. Vull dir, havia una moguda de... s'ha d'estudiar, perquè si no la vida canvia i no tens el tren. Però l'atur em dona un temps... que en aquell moment només sí que tinc consciència de que em dono un temps que no tindria treballant tota la jornada i em poso a estudiar. Després jo combino...
Però a més tenies família, vull dir que
sí,
la complexitat
personal... Jo faig el cou
personal,
ja embarassada i la universitat la faig amb els meus fills, que em donen també una trajectòria important, no? Vaig amb els meus fills... el primer any vaig amb el meu fill amb la motxilla... A la uni, molts dies, reivindiques coses. A la uni també, com a mare, després amb el segon fill paro i el quart i cinquè el faig amb... tenim la meva filla, la segona, i també molta gent et diu no podries fer, però sí, es pot fer si t'ho prens a mida. I tot això crec que és important per després... com em prenc també la formació ocupacional.
Que és un lloc on vas estar treballant-hi molts anys.
Sí, que és els 20 anys que més o menys he anat entrant i sortint a l'Ajuntament i sempre dedicada més a joves que adults, però també a adults. I és que la meva pròpia trajectòria penso que també ha marcat tant ser docent com fer insercions laborals, no?
Clar. I quines coses són les més importants que has après al llarg de la teva etapa laboral? Què destacaries així?
Com que he fet molts projectes, heu de pensar que jo vaig començar a ser educadora social en aquests anys que vaig començar a estudiar, i no havia educació social com a formació universitària. Per tant, jo entro a Justícia, en un centre que hi ha aquí a Guardiola encara actualment, però entro en el primer equip inicial, i allà m'ho ensenyen tot. I entro per al meu compromís social, perquè jo ja sóc de monitora d'esplai, tinc els cursos i tal, i també porto joves al meu poble, doncs ja, i allà ho aprenc tot. Després ja em transformo en una educadora social rehabilitada, que diuen, i estudio antropologia perquè sempre veig que la societat és algo que sempre m'estic preguntant què fem, o per fer-ho bé o per fer-ho malament. I antropologia em connecta una mica amb aquests estudis, no? Com es forma una societat, culturalment, econòmicament, políticament, tot això em crida molt l'atenció, no? Perquè és una de les preguntes que m'he fet sempre, no? Com es pot fer una societat on un grup, perquè tingui un sexe, domini a l'altre, pel color de la pell, pel territori on te vius, per la teva classe econòmica. Tot això sempre m'ha fet fer preguntes, no?
I has trobat les respostes?
No, però sí que és veritat que et donen algunes claus, no?
Pistes, sí.
Sí, sí. Sobretot, doncs això, la gent hem de ser més conscients, ser més compromesos amb l'organització social. Ens deixem a vegades organitzar, no? Les tribus ho feien els tribals, no? I aquí ens ho fan ara el feixisme. Vull dir, sempre...
Les pantalles.
Tenim que aprendre, no?
I en temes de feminisme, quina creus que ha estat per tu l'evolució dels feminismes? Com veus de necessàries, això ara que parlem de les noves masculinitats, tota aquesta trajectòria que tu has anat visquent, com ho veus?
Jo, i no sóc jo el que ho diu, sinó moltes persones que estudien els moviments, penso que el moviment social més important del segle XX-XXI és el moviment feminista. I per què ho dic? Perquè és un moviment que no ha tingut una visió, no ha fet organitzacions polítiques, sinó que ho ha fet des de l'activisme. Ha fet unes transformacions, sobretot en el món occidental benestant, unes transformacions impensables, no? Jo ja sóc d'una generació que per fer el carnet de conduir tenia que demanar permís amb el meu pare o fer-me una llibreta. Les meves companyes encara feien el servei social aquest del franquisme, que jo per un any ja no el vaig tenir que fer. Però, bueno, moltes coses que jo ja he viscut, no? Que eren impensables, no? La violència, no? Que ara encara hi és, però que tothom la podem visibilitzar, i que en aquell moment estigués tan normalitzada, no?
Correcte, sí, sí.
Vull dir que jo crec que és una de les transformacions més importants que hi ha, i que, com que és real, doncs ara ve l'onada de que els que tenien els privilegis volen tornar aquests privilegis, no?
Vull dir, els homes.
Clar, les dones hem fet tot un treball de tirar endavant la societat, doncs, gratuïtament, per amor, que es diu a vegades, no? Per submissió, per violència, per totes les...
Per por,
per tot, no? És clar, en el moment que això s'ha de compartir, doncs molts dels privilegiats diuen que no, i...
I estan amenaçats aquests avenços?
Sí.
És real?
És real, és real. I tant.
Que la sensació és que estem fent petites passes enrere.
Sí.
Petites, però jo enrere.
Jo penso que quan més privilegiats som, menys ho notem, no? Ja ho notarem, és allò. Però com ara, des de les dones afganeses, que ja estaven, perquè van tenir una mica de... I com tornen a estar des de cultures que ho veus, no? Que després molts dels valors entre les dones estan canviant. La maternitat mateixa està molt bé, veure-la des del... des de la naturalitat i tal, però això segueix comportant per les dones un preu econòmic, social, professional, una doble càrrega aquí.
Sí, sí, i per mostra la taxa de natalitat, que és baixíssima.
Ara, vull dir, imagina't les coses que tenim. Sí, sí.
És... Moltes renúncies encara.
Sí. I si no la fas, té un preu molt, molt seriós, no? Vull dir que penso que el moviment feminista és dels moviments més transformadors que hi han. I crec que tu ho tenies en ment ara, en aquest moment, una de les coses que poder també hem de veure del moviment feminista són els... les masculinitats,
sí,
feministes.
Sí, anava a dir, no?, de les noves masculinitats.
Sí, que he tingut el privilegi des del Servei d'Igualtat de poder...
Que ho estem treballant, no?, també com ho veies tu, perquè, sí, bueno, tens una, sí, mirada molt ampla, no?, en aquest, sí, sentit, i és veritat, sí, que des del Servei ho estem treballant, sí, i també tu personalment, sí, com ho veies, sí, m'interessava.
Penso que igual que veus l'onada dels reaccionaris... el privilegi de veure també els companys que tenen l'altre rol d'home, no?, perquè és un rol, en el fons, sí, a part de la part biològica, no?, que veus que tenen un despertar, un intent de...
Com una doble mirada, no?, potser, sí, dels homes, sí, aquells que s'apunten, sí, a, sí, aquesta nova mirada, sí, de la cura i del ser-hi, i sí, els que, sí, deia, no?, també la Sílvia, de... anar reivindicant, sí, passos perduts, no?
Sí.
Seria una mica tot plegat. Sí.
El consell quin seria, Rosa?
El consell per qui?
Per les que hi som.
Bueno, és el mateix que en dono amb mi. que no perdem de vista els nostres drets. Els drets com a persones. Com ara, jo, el moviment LGTB... i tot el moviment identitari, m'encanta. Perquè em recorda constantment que jo he viscut una vida només perquè m'han posat un cartell. I ells l'únic que reivindiquen és deixa'm canviar-me de cartell per demostrar-te que no, soc, no és a mi en qui ens controlen, sinó el cartell, no? I jo crec que les dones hem de mirar molt això, no? Des de quan tenim aquest desig, doncs jo que tinc filles, nets i tal, i veus com volem estar molt més cuidadors dels nostres, ja que en tenim pocs, bé, però que això segueix tenint un preu. Les dones hem de reivindicar el que volem, però també a canvi coses, no? I com ara ja també comencen a haver iniciatives de dones que diuen jo em quedaré a casa, però vull la part del teu salari. Les dones hem de començar a reivindicar la part material. No pot ser que ens quedem a casa...
Per amor, que deies abans.
Sí, però, i perdem pues, la cotització, els diners, els estalvis, no? Vull dir, jo tinc companyes joves que em diuen és que jo faig mitja jornada, guanyo la meitat, estic a casa i tal, i ell segueix sent enginyer, cobrant una borrada de diners, els seus estalvis no augmenten i els meus van baixant, tot i que tenim compartit una part. Però, és clar, les entrades a la part individual canvien totalment. Doncs imagineu-vos, això és social, no és perquè et dius Maria i Pepet. Això és una qüestió social i política. I això s'ha de visibilitzar i solucionar-ho. I jo crec que les dones, això de que hem arribat al SOS, tot això és mentida. És una mentida de les grans.
I ara que et jubiles, què tens pensat? Implicar-te en alguna cosa o desvincular-te ja una mica d'aquesta feina? Potser és difícil, perquè si també forma, sí, part de tu, no?
Sí. Home, jo l'activisme... ha estat, ha format part de la meva vida. Per tant, em puc imaginar ara de jubilada, doncs jo soc d'Entre Pobles, que és una ONG per la justícia social i pel feminisme, doncs seguir... he tingut èpoques més compromeses, doncs ara tornar una mica a les èpoques més compromeses, uh-huh, o més dedicades. Vull fer coses perquè jo quan dic de fer coses, les faig també com implicada, no? Ajudant. Si vull ser voluntària és amb alguna xarxa que ens ajudi a totes, no sé, coses així, no? I m'hi veig. Després jo medito, també un temps per cuidar-me, per fer meditació budista, que ajuda molt a ser millors persones, perquè si no tampoc fem res d'important a la vida.
Molt bé. Perfecte. A mi, bueno, només em queda això, no? En plan així ràpid i d'allò. Si tu tries un color, quin triaries?
El lila.
El lila. I una paraula que defineixi tota la teva trajectòria?
Una paraula. Compromís. Compromís, sí. Sí, perquè sóc d'aquestes persones que sempre estic cavilant, no? Amb què puc fer, què no puc fer. Que això no vol dir que ho facis bé ni que ho fas, eh? Però hi és, aquí dins.
Jo que he tingut el plaer de treballar amb ella aquest any, també m'agrada dir així en veu, no? Que moltes gràcies per tot el que m'has anat ensenyant i que, bueno, que si et jubiles no vol dir que no ens haguem de veure, sinó que puguis venir, fer i treballar coses juntes.
Ha estat un plaer, Gemma, també, que
moltes gràcies.
Compartir.
Per part nostra, agrair-te que hagis destinat una estoneta d'aquestes últimes hores de la teva etapa laboral a compartir aquest bagatge, aquesta experiència, aquesta història, aquestes lluites a través dels micròfons de Ràdio Vilafranca. Que tinguis una nova etapa, molt feliç, productiva, perquè estic segura que serà compromesa i lila. Rosa Esteban, moltes gràcies.
Moltes, moltes gràcies.
Gemma, gràcies per regalar-nos aquesta conversa.
Un plaer.
Acomiadem temporada el mes vinent.
Això mateix, fins el mes que ve.
Fins aquí a 4 setmanes. Que vagi bé. Adéu-siau. Ara arriba la publicitat, un parell de minuts i el butlletí de notícies de les 11 del matí a les 11 i 6. Ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en xarxa amb el Jordi Llong, que avui ens parla de creences. A 11:45 hi haurà l'última actualització del que passa avui a l'Alt i al Baix Penedès i acabarem amb les zones de música.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i al Baix Penedès.